com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge 13 de març del 2016. Mònica Folquet, bon dia.
Bon dia.
Emma Xala, bon dia.
Bon dia, què tal?
Cristina Gatjoli, com estàs?
Molt bé.
Salutacions del Dani Puntí Prats al control tècnic, als serveis informatius Xavi Pardo i Mar Poyato. Salutacions de l'estudiant en pràctiques Gemma González i de qui us parla Xavi Bundó. Senyores i senyors, avui és el Dia Internacional d'Admiradors de Leslie, de la primera pedra. Avui és la Marató de Barcelona. Jo estic esperant ja el moment en què el Leslie arriba en aquest estudi fet una fera. Són 20.000 persones sortint al carrer a fer els més de 40 quilòmetres de recorregut i, per tant, molta atenció a tots els que ens escolteu a la ciutat de Barcelona o que hagueu de desplaçar-vos-hi durant el dia d'avui, perquè moure's per la ciutat al llarg d'aquest matí pot ser molt, molt complicat. D'aquí una estona en parlem, però en tot cas, l'atenció del dia és veure què dirà el Leslie quan arribi la primera pedra. De seguida, una ullada a l'actualitat, passant per la victòria brutal del Barça 6-0 ahir, que l'acosta una mica més al títol, però un cop més el culebrot de la política espanyola. Tota la pressió recau ja clarament sobre Pablo Iglesias. Ho dèiem la setmana passada. El desllorigador del govern d'Espanya seran les enquestes dels diaris. Veurem quantes males enquestes pot aguantar Podem abans d'acceptar el pacte amb el PSOE per evitar unes eleccions que els farien perdre escons. Aquesta setmana hem tingut la del Periódico, que ja era dolenta, i avui la del País, que és dolentíssima, que dona uns magnífics resultats a Ciutadans si es tornessin a celebrar eleccions avui, i pèssims els de Pablo Iglesias, que caurien a la quarta força. I ahir a la nit, Pedro Sánchez ho va aprofitar en una entrevista a la Sexta. Si no hi ha pacte PSOE, Ciutadans, Podemos, Espanya torna a les urnes. D'aquí uns instants, en conversa amb Anxo Lujilde, Manel Manchón, Carles Fernández i Germà Capdevila. A 9:45, la ciència i la Núria Har, i a partir de 10:00, Emma, Genís Cinca.
Els honorables catalans passen avui per descobrir una figura que segurament a molta gent li sonarà, però que poc sabran qui és, el doctor Robert, metge, polític, alcalde de Barcelona de finals del segle XIX. Alguns els sonarà el que dèiem perquè el seu nom és en molts carrers, places i monuments del país.
Com a la plaça de l'Ajuntament de Sabadell, no és per dir-ho, però
no,
per una mica...
No, és com
si
cap a casa, no.
Si permeteu escombrar cap a casa, doncs efectivament al costat de l'Ajuntament hi ha la plaça Doctor Robert. Qui era el Doctor Robert? Doncs a les 10 del matí ho sabrem. I d'un Genís passarem a l'altre, passarem del 5 al Roca.
El nostre expert digital analitzarà un tema que està de plena actualitat per culpa de Gerard Piqué, el famós Periscope.
Ai,
aquesta
sí,
xarxa social amb la qual es pot emetre vídeo en directe. Què és i com s'ha de gestionar? A quarts d'11 en parlem.
De fet, ahir el Mario Serra també va aparèixer aquí fent un Periscope. És veritat que ahir Piqué em sembla que va tornar-lo a fer servir. És interessant pels dubtes que generat dins del club, pel debat periodístic que suposa, sobre també sobre la privacitat, sobre l'exposició, però no oblidem, i em sembla que el Genís Roca en això hi té la mà trencada, en el màrqueting i en la publicitat. El Periscope, en el fons, és una forma de guanyar diners, també. Amb el Genís Roca ho enfoquem a partir de 10:15. I quan arribem a 11:00, ai, 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 11:00. No.
Ah.
Sabeu que fa una setmana vam posar un piano de cua a sota la ràdio, va estar-s'hi tot el dia al mig de la Diagonal, i van passar desenes i desenes de persones durant tot el dia, pràcticament el piano no va deixar de sonar en tot el dia. Doncs bé, aquell mateix piano avui és a l'estudi 1 de RAC1. Mira, l'Emma s'acosta cap a aquell piano, a veure. Sí que sona, sí. Aquest és el piano de Maria Canals, que l'hem portat des de la Diagonal aquí dalt a l'estudi, i a partir de 11:00 en traurem profit, perquè dues d'aquelles persones que van passar pel carrer i van tocar el piano vindran a aquest estudi a tocar-lo i explicar-nos la seva trajectòria. I al seu costat, també tocant el piano, hi haurà dues persones més, dues cares conegudes del país, que són molt, però molt aficionats al piano, i que probablement no ho sabem. Una és el presentador del Puntcat de TV3, Xavi Coral, i l'altra, que també vindrà en aquest estudi, l'actual conseller de Salut, Toni Comín. Amants totals del piano. No sé si sabran tocar el Great Balls of Fire, però toquin el que toquin, ho estarem emetent en directe a partir de 11:00 i en vídeo, en streaming, des del Via Lliure, a RAC1.cat. Xavi Coral, Toni Comín, dos oients més i un piano de cua a l'estudi 1 de RAC1. Jo no m'ho perdria. I així tancarem aquest diumenge de Via Lliure, 8 hores de ràdio, aquest cap de setmana en absolut directe a RAC1. Vinga, va, que són 8:05, això és el Via Lliure, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Mònica Folquet és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents aquest matí, Mònica?
De la pressió sobre Pablo Iglesias, el líder de Podem, Pedro Sánchez, ha reiterat aquesta nit que si no hi ha pacte PSOE, Podem, Ciutadans, Espanya tornarà a anar a eleccions. I en aquest escenari, una enquesta del País apunta que el partit de Pablo Iglesias patiria una caiguda important i Ciutadans li passaria per davant.
De fet, Ciutadans continua marcant el ritme polític espanyol i ha fet saltar la primera víctima, qui havia de ser cap de llista del PSOE a Galícia, José Ramón Gómez Besteiro, asfixiat per 10 imputacions judicials i per la pressió d'aquest pacte Ciutadans-PSOE, Besteiro ha anunciat que s'aparta i renuncia a liderar els socialistes gallecs.
La Generalitat demana a la societat catalana que estigui preparada per quan el govern espanyol reaccioni a la desconnexió sobiranista. El conseller de Salut, Toni Comín, va dir ahir que els catalans hauran de protegir els polítics sobiranistes quan es compleixin els 18 mesos del procés.
Aquest matí es farà públic l'informe oficial sobre l'accident de Germanwings als Alps francesos. Els familiars que l'han vist ja critiquen que no aporta res de nou. D'aquí a dues setmanes es complirà un any de l'accident aeri que va acabar amb 150 morts.
Alemanya vota avui sota la pressió de la crisi dels refugiats i eleccions a tres regions importants del país i els principals partits temen una desfeta que afavoreixi l'ascens de l'ultradreta.
Això en el dia que hem vist les lamentables imatges d'uns guardacostes turcs agredint des de la seva barca una llanxa plena de refugiats siris que intenten creuar el Mediterrani. L'enèsim escàndol d'aquesta crisi.
Les denúncies de pares maltractats per fills creixen un 3% cada any, malgrat que no totes acaben als jutjats. El nombre de maltractaments no augmenta, però les famílies cada cop s'atreveixen més a fer el pas i explicar-ho. Són dades de l'Oficina d'Atenció al Menor dels Mossos d'Esquadra, RAC1.
Ara ho aprofundim, però Marc Mundet, més enllà de la Marató de Barcelona i aquests problemes de trànsit que pot haver-hi o de desplaçament, encara impactats amb el 6-0 del Barça.
Sí, victòria molt plàcida de l'equip de Luis Enrique, que ho deixa tot igual com estava. La victòria del Barça 6-0 combinada amb la victòria de 3-0 de l'Atlètic de Madrid sobre el Deportivo de la Corunya deixa les coses com estaven. Això sí, amb una jornada menys.
De seguida m'ho amplia. Ramon Bartolí, pel que fa al temps, què ha de saber la gent quan surti de casa?
Doncs en general, un diumenge força tranquil, amb ambient assolellat, ara al matí amb tramuntana forta a l'Empordà, i sí que aquesta tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats al voltant del Ripollès, Berguedà, Osona, amb una cota de neu que baixarà la nit cap als 800 metres, i amb temperatures màximes sense canvis, d'entre 14 a 17 graus, i amb previsió de canvis a partir de demà.
8 i 8 minuts. Pedro Sánchez intensifica la pressió cap a Podem. Clarament l'estratègia del PSOE està passant per posar Pablo Iglesias entre l'espasa i la paret, en aquest cas entre Ciutadans i les eleccions. Sánchez insisteix que no es pensa entendre de cap de les maneres amb el PP. El seu ja famós no és no, que deixa la pilota a la teulada de Pablo Iglesias. O Podem baixar del burro i se suma al pacte amb Ciutadans, o Espanya es veu abocada a unes noves eleccions. El líder del PSOE demana a Iglesias que faci números i que s'adoni que sense Albert Rivera no poden anar enlloc. Ho deia ahir a la nit a La Sexta.
Si hubiera sido posible una mayoría de izquierda, yo ahora mismo era presidente del gobierno sin necesidad de pactar con Ciudadanos. La cuestión es que los españoles dijeron que no querían ni un gobierno de izquierdas ni un gobierno de derechas. Es decir, al final necesitamos un gobierno transversal, un gobierno desde el centro derecha hasta la extrema izquierda.
Sánchez, que espera que Pablo Iglesias, per cert, que tota l'actualitat sempre passa per La Sexta. Els dissabtes ja sabem que a la nit hi haurà o entrevista Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, etc, etc. S'ha convertit La Sexta Noche ja en una referència per tot el món periodístic a nivell espanyol. Sembla que no es pugui anar en una altra banda que no sigui a La Sexta Noche. Sánchez, dèiem que espera que Pablo Iglesias cedeixi per por a una patacada si repetissin eleccions. En aquest sentit, a la pressió dels socialistes s'hi ha de sumar també la pressió dels sondejos. Avui mateix El País publica aquesta enquesta que dèiem, que dibuixa un panorama molt semblant al del 20 de desembre, però amb dos canvis importants. Podem s'enfonsaria, perdria 4 punts. I Ciutadans sortiria clarament enfortit, gairebé amb 6 punts més que el desembre. De fet, Rivera és el líder més ben valorat, el pitjor Mariano Rajoy. Segons l'enquesta del País, no el volen ni els mateixos votants del PP. Només 4 de cada 10 el voldrien com a candidat si s'haguessin de repetir les eleccions. Ara bé, les enquestes ja se sap que unes diuen una cosa, unes altres una altra, i si segons El País Podem cauria fins a ser quarta força, segons el sondeig precisament de La Sexta, tot el contrari. No només no baixaria, sinó que aconseguiria fer el sorpasso. passar per davant del PSOE i col·locar-se com a segona força per darrere del PP, que tornaria en aquest cas a guanyar les eleccions. L'enquesta de la Sexta també diu que l'opció de pacte preferida pels espanyols és la d'una coalició d'esquerres amb el PSOE, Podem, Esquerra Unida i el suport o l'abstenció dels nacionalistes. Ben bé al contrari del que deia l'enquesta d'ahir al periòdico. En fi, el que dèiem, el gust dels consumidors, tot i que s'han convertit clarament les enquestes en una forma de pressió. Ho dèiem fa una setmana. Probablement, si hi ha eleccions o no n'hi ha, es decidirà a cop d'enquesta. Tot plegat mentre el PSOE mira d'apagar el foc que des d'aquesta setmana li crema a Galícia. Els socialistes volen tallar la polèmica d'arrel per evitar que la sospita de corrupció afecti les opcions de Pedro Sánchez d'arribar a la Moncloa. José Ramón Gómez Besteiro, el secretari general dels socialistes gallecs, va anunciar ahir que no es presentarà com a candidat a la Junta.
No soy cargo público ni lo voy a ser en esta situación. Esto significa que no voy a presentar mi candidatura en mi partido a la Xunta de Galicia en estas circunstancias. No lo voy a hacer por responsabilidad y porque no quiero que se me utilice como excusa para impedir cualquier tipo de cambio, tanto en Galicia como en España.
A ningú se li escapa, de totes formes, que la sortida de Besteiro es deu en bona part a la pressió de Ciutadans i al pacte que han establert amb el PSOE. Besteiro, de totes formes, hem de dir que no plega com a líder dels socialistes gallecs. La justícia l'investiga per possibles delictes de suborn, prevaricació, tràfic d'influències, frau a subvencions i administracions i malversació. Amb tot, la seva renúncia a presentar-se a les primàries s'ha vist com un primer pas en positiu, especialment, com dèiem, des de Ciutadans, que es penja la medalla. El secretari general de Ciutadans al Congrés, Miguel Gutiérrez, atribueix la renúncia de Besteiro al pacte que tenen amb els socialistes.
Estamos consiguiendo regenerar la vida pública y la vida política. Estamos consiguiendo que gente que está imputada no figure, no vuelva a salir en listas. Estamos muy satisfechos y nos congratulamos de que todos los millones de votantes, de ciudadanos, estén consiguiendo en estos momentos que la vida política se esté regenerando y empiece a cambiar.
Però avui l'interès a Galícia és per la visita de Mariano Rajoy. És una visita amb molt de morbo. Avui en Rajoy anirà a Pontevedra, que és la seva ciutat natal, d'on el van declarar persona non grata el 22 de febrer passat. El president espanyol, en funcions, clausura el Congrés Provincial del PP, s'hi trobarà partidaris que han convocat una manifestació per rebre'l i donar-li suport, i també, òbviament, detractors, perquè la visita de Rajoy arriba enmig de la polèmica per la pròrroga que ha concedit el govern espanyol a una empresa paperera de la zona.
Pròrroga amb la qual no hi estan gens d'acord ni el BNG, ni els socialistes, ni tampoc En Marea, que són els partits que van votar a favor de declarar Rajoy persona non grata. I precisament ho van fer després que el seu govern ja en funcions prorrogués durant 60 anys més la concessió de la paperera del Delta de la Ría. Des del Partit Socialista de Galícia, Agustín Fernández criticava aquesta mesura.
Se nos ha condenado los pontevedreses a 60 años más de presencia de un elemento tanto medioambiental como urbanístico como paisajístico absolutamente desastroso para Pontevedra.
El portaveu municipal d'En Marea, Luis Rey, vinculava la pròrroga de la paperera MC als interessos empresarials. Diu que cada any tenen uns beneficis que superen els 35 milions d'euros.
Se le están dando entre 2.500 y 3.000 millones de euros a una empresa y claro, como llueve sobre mojado, pues hay muchas personas que dicen, bueno, ¿quién lleva aquí el 3% de esto, no? Porque otra explicación no se le encuentra.
L'alcalde de Pontevedra, del BNG, assegura que des de l'Ajuntament faran tot el possible per trencar la pròrroga de la paperera.
La Generalitat demana als catalans que estiguin preparats per quan es culmini el procés de desconnexió amb Espanya. En un acte de l'Assemblea Nacional Catalana, i a sort, el conseller de Salut, Toni Comín, va alertar que la ciutadania haurà de jugar un paper important quan l'estat espanyol reaccioni. Comín va arribar a dir que la ciutadania hauria de protegir els representants polítics de les represàlies de l'Estat, però és veritat que no va especificar de quina manera els haurien de protegir.
La societat civil ha d'estar preparada i ha de saber què li tocarà fer quan al final d'aquest període de 16 mesos el govern, el Parlament, compleixin els seus compromisos, de quina manera protegir-los, acompanyar-los, blindar això de la reacció que pugui fer l'estat espanyol.
Per tant, el govern de la Generalitat, que parla directament a la ciutadania, haurà de tenir un paper actiu perquè hi haurà represàlies de l'Estat. El conseller Comín, per cert, serà aquest matí al Via Lliure. De moment, els qui desafien ja clarament les decisions del govern espanyol són aquests municipis de Medinyà i de Sant Julià de Ramis. Recordeu que el govern espanyol ha dut al Constitucional la creació del nou municipi de Medinyà. Doncs bé, en un ple extraordinari, ahir al vespre, els regidors van decidir tirar pel dret i van votar a continuar el procés de separació, digui el que digui el Constitucional. De fet, Medinyà ja actua en plena independència. La setmana que ve afrontarà el seu primer ple per aprovar els comptes del nou municipi. Medinyà, Maria Àngels Casademont, bon dia.
Bon dia, així és. Dimecres vinent, la Comissió Gestora de Medinyà celebrarà el ple de pressupostos, el més important d'un ajuntament. També hi aprovarà les primeres ordenances. El municipi va de debò, ho diu el portaveu del partit majoritari a la Comissió, Sixte Galià.
Ja s'està treballant, a Medinyà ja es funciona com un ajuntament més. Dimecres que ve hi ha un ple on s'aprovaran pressupostos, ordenances, com qualsevol municipi, amb la qual cosa jo crec que aquí se'ns ha agafat una mica com a punta de llança del conflicte que hi ha ara mateix entre Catalunya i Espanya, i no s'ha tingut en compte ni la gent del municipi ni la realitat.
Els veïns demanen al govern que es mulli i doni suport real a la segregació. D'aquí unes hores, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, visitarà Medinyà per reunir-se amb la comissió gestora.
El nou secretari general de la UGT a Espanya, Josep Maria Álvarez, estrena el càrrec pressionant els partits d'esquerres perquè deroguin la reforma laboral. Álvarez ha fet una crida a les esquerres perquè es posin d'acord ràpid i pactin un govern que resolgui els problemes de la gent.
A mi me gustaría que esa mayoría de izquierdas que hay en el Parlamento español dé una respuesta a los problemas que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Que se dejen de tonterías, que se pongan a trabajar, que nos solventen los problemas, porque hay una mayoría de izquierdas que se ha comprometido a hacerlo.
Álvarez també va agrair la feina de la direcció sortint, tot i que un parell d'hores abans havia denunciat pressions en aquest mateix programa per impedir la victòria de la seva candidatura.
Ho va dir aquí al Via Lliure i ho va vincular també a la seva defensa del dret a decidir.
La gent que em recolza, la gent que ha estat a la meva candidatura, i jo mateix hem estat objecte de, per part, sobretot de la gent que estava a la direcció del sindicat, doncs aquesta setmana, doncs, de pressions per tal de veure si no guanyaven.
Què és el que no els agradava que vostès guanyessin?
No ho sé pas.
Bé, però vostè ha dit això de la catalanofòbia, només acabar el...
Bueno, home, perquè això és una cosa que ha estat evident, no és evident, doncs, que hi ha hagut manifestacions clares, jo no les havies mai dit. Tan clares, no?, i tan públiques.
El nou secretari general de la UGT també va denunciar una campanya per criminalitzar els sindicats arran dels casos de corrupció i es va comprometre a fer més transparent el sindicat.
La fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, assegura que Arnaldo Otegi no podrà ser candidat fins al 2021. En una entrevista que publica avui el diari ABC, diu que judicialment està clar que el líder Abertzale està inhabilitat per presentar-se a cap procés electoral, sigui autonòmic, local o estatal. Una interpretació que no comparteix gens la direcció d'Euskal Herria Bildu, que ha decidit sotmetre a les bases del partit la proposta d'Otegi per liderar la candidatura a les pròximes eleccions a Euskadi.
La coalició que integra els partits de l'esquerra independentista basca va proposar ahir a les assemblees locals el nom d'Otegi per les pròximes eleccions, que seran el mes d'octubre, ho explicava el portaveu de Bildu, Òscar Batuté.
Se someterá a consideración de las asambleas la propuesta de Arnaldo Otegi como candidato al Endacari, pero eso no excluye ni limita la capacidad que puedan tener diferentes asambleas o personas para postularse o para proyectar otras figuras diferentes. Queremos que sea un proceso abierto, que sea un proceso participativo y que sea un proceso absolutamente democrático. Por tanto, serán las bases de Euskal Herria Bildu y nadie más quienes decidan quién será nuestro candidato al Lehendakari.
La inhabilitació amb què la justícia espanyola va voler castigar el dirigent Abertzale per intentar reconstruir Batasuna és imprecisa. No especifica a quins càrrecs no podrà accedir el condemnat, una informació que alguns juristes consideren imprescindible perquè es pugui fer efectiva la mesura.
Doncs bé, el PP adverteix que no es quedarà de braços creuats davant les intencions del món Abertzale. El vicesecretari general d'organització del PP, Fernando Martínez Maillo, diu que faran el que calgui per evitar que Otegi trepitgi el Parlament basc i molt menys l'Alen de Caritza.
Para que este señor no pueda presentarse a unas elecciones. Y que dicen, por ejemplo, que en Venezuela es un régimen profundamente democrático. Ellos estarían en la cárcel en Venezuela si opinaran diferente a lo que opinaba i que és el que dirige els destinos d'aquest país.
Des del PSOE, en canvi, Pedro Sánchez diu que Otegi hauria de demanar perdó pel mal fet per ETA, però descarta emprendre mesures per evitar que s'acabi presentant. En parlava, com dèiem, a la Sexta Noche.
Tendrán que ser los tribunales los que decidan si esa inhabilitación se tiene que ejercer o no, pero en todo caso a mí me gustaría que el señor Arnaldo Otegi al menos aportara algo positivo a la política vasca. ¿En qué sentido? En el sentido de reconocer el daño que han hecho los terroristas matando a muchísimas personas en el País Vasco.
Per cert, encara per la qüestió independentista, en aquest cas des d'Escòcia, ja han anunciat que tornaran a arrencar el procés d'independència aquest estiu. El Partit Nacionalista Escocès va decidir ahir, a la seva conferència nacional, engegar una campanya i plantejar un segon referèndum amb la idea, òbviament, de guanyar-lo. Així ho anunciava la cap del govern escocès i líder nacionalista, Nicola Sturgeon.
Tenim el repte i l'oportunitat de guanyar aquesta causa. Així doncs, us puc dir que aquest estiu tornarem a iniciar el procés per aconseguir la independència.
Sturgeon, que creu que el procés serà encara més necessari si la resta de la Gran Bretanya decideix abandonar la Unió Europea el proper 23 de juny. Abans, però, al maig, hi ha eleccions a Escòcia i, de moment, les enquestes donen una clara victòria als independentistes. Quan falten 9 minuts per arribar a 9:15 del matí, una temàtica complicada, dura, les denúncies de pares maltractats pels fills creixen un 3% cada any, malgrat que no totes acaben als jutjats. El nombre de maltractaments sembla que no augmenta, però sí que les famílies cada cop s'atreveixen més a fer el pas i explicar-ho. Són dades de l'Oficina d'Atenció al Menor dels Mossos d'Esquadra. David Solans.
Els Mossos admeten que parlar-ne continua sent un tabú pels pares, però asseguren que cada dia hi ha més conscienciació. El sergent Jordi Manent ho compara amb la violència masclista.
Fa uns anys no se'n parlava, era un delicte molt ocult perquè passava dins del domicili i mica en mica doncs, això ha anat canviant, la gent s'ha anat conscienciant i, bueno, i ara sí que es denuncien, no? I estem tots, ja és una cosa normalitzada, entre cometes, que tant de bo que no existís. Doncs amb la violència filoparental jo crec que el procés serà una mica similar i ara, mica en mica, pues, anem evolucionant i cada vegada tenim coneixement de més fets.
En casos d'emergència, els Mossos recomanen trucar al 112 per demanar assessorament, però només hi ha un telèfon específic a l'Estat perquè el 016 és exclusiu per violència masclista. Es tracta de l'ONG Fundació Anar. La seva subdirectora Diana Díaz subratlla a RAC1 la importància d'actuar a temps.
Cuando ocurre un cambio de comportamiento, cuando están ocurriendo cosas en la casa que no son normales, no son naturales, nuestro hijo actúa de una manera a lo mejor diferente, más violenta, ese es el momento perfecto para llamar al teléfono ANAR y poder conseguir, digamos, la orientación psicológica. No hay que esperar a que la situación sea excesivamente grave.
La Fundació ANAR rep de mitjana 90 consultes al dia per aquest tipus de violència. El 75% dels menors que acaben detinguts són nois i el 25% són noies. Ells acostumen a fer servir la força per agredir, elles, en canvi, l'insult i el menyspreu.
90 consultes al dia sobre agressions de fills als seus pares. És que algú intenta imaginar el drama que suposa que en una família els fills agredeixin físicament o verbalment els pares, i l'espiral de silenci en què entra tot plegat, perquè per uns pares ha de ser, vaja, no vull ni imaginar-me el difícil que és anar a la policia i denunciar el teu propi fill perquè t'ha agredit. En fi, és una situació dificilíssima. En parlarem a la tertúlia amb la psicòloga Sònia Cervantes. Avui la Fiscalia francesa farà públic l'informe oficial i definitiu sobre la investigació de la tragèdia aèria de Germanwings als Alps francesos. Fa gairebé un any ja, on van morir 150 persones. Hi ha familiars que ja han tingut accés en aquest document i estan decebuts perquè diuen que no aporta res de nou.
Asseguren que tot el que es publica ja se sabia. Bàsicament que el copilot de l'avió, Andreas Lubitz, va estavellar l'aparell intencionadament, aprofitant un moment en què el pilot va sortir de la cabina per anar al lavabo. Les famílies de les víctimes volen, per tant, que es continuï investigant si va haver negligència, qui va ser-ne el culpable i que es determini també com va poder passar. Mentrestant, continuen sortint més detalls sobre la vida de Lubitz. Ara se sap que dues setmanes abans de l'accident, un dels metges va recomanar que el copilot ingressés en un hospital psiquiàtric per tractar la seva malaltia. El metge, però, no va alertar les autoritats perquè tenia por de violar les normes de privacitat, que són molt estrictes a Alemanya.
Per tant, estarem pendents al llarg del matí d'aquest informe oficial del que va passar l'accident de Germanwings, aporti o no aporti informació rellevant. o nova al voltant d'aquest accident, que recordem, insisteixo, d'aquí a 10 dies ja farà un any que es va produir i que va matar 150 persones. Una altra de les imatges que probablement si heu vist la televisió en les últimes hores se us hauran posat els pèls de punta perquè és indignant, és això que sentirem ara. En lloc d'ajuda...
Home! Home!
Reben cops de pal. És un vídeo gravat ahir enmig del mar Egeu per un grup de refugiats que provava d'arribar a Grècia amb una d'aquestes imatges que hem vist tantes vegades des de l'estiu passat, que hi ha moltíssimes llanxes i centenars i milers de persones que intenten creuar el mar cada dia. Doncs en aquest cas és una agressió directa dels guardacostes turcs i és clarament l'enèsim escàndol d'aquest drama europeu, perquè a més és una evidència, però és que a la petita embarcació hi havia criatures.
Mentre els refugiats acusen els agents turcs d'atacar-los, els guardacostes asseguren que volien aturar la barca sense fer mal a ningú. Les imatges que va difondre l'ONG Team Humanity se sumen a les constants denúncies llançades pels refugiats cap al tracte violent dels guardacostes turcs. I a una dada se sumen. El 85% de les morts per ofegament al mar Egeu es donen en aigües controlades per Turquia.
Això passa a pocs dies després que la Unió Europea hagi promès diners encara a canvi que impedeixi l'arribada a Europa de més refugiats. En un altre d'aquests escàndols lamentables de la situació dels refugiats. La majoria fugen de Síria, on aquesta setmana farà 5 anys que va esclatar la revolució popular que va desembocar en la guerra actual. Des del març del 2011 fins avui han mort més de 300.000 persones i uns 11 milions es podrien haver desplaçat. Demà es reprendran les negociacions a Ginebra en la participació de la major part de l'oposició. Però hi ha una altra derivada, que són les eleccions que hi ha avui a Alemanya, perquè la política de refugiats d'Angela Merkel passa un primer test electoral i ha convocades 3 eleccions regionals en diversos lands del país, lands importants. Els grans partits, però, temen una desfeta. Els populistes de dreta, en canvi, podrien obtenir representació parlamentària a 3 d'aquests estats federals. Corresponsal de RAC1 Alemanya, Isaac Lluch, bon dia.
Bon dia. Al voltant de 12 milions 600.000 electors estan convocats avui a les urnes a 3 estats federals d'Alemanya. Poques vegades abans, unes eleccions regionals han tingut tant significat en la política de Berlín com en aquesta ocasió. Els centres electorals de Baden-Württemberg, Renània-Palatinat i Saxònia-Anhalt estan oberts des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda, i en el rerefons de les urnes no hi ha tant els clàssics temes regionals, sinó la política de refugiats d'Angela Merkel. La Unió Demòcrata Cristiana, que presideix la cancellera, s'exposa avui com a mínim 2 derrotes electorals, cosa que deixaria el terreny encara més abonat per les crítiques internes que ja està rebent la líder alemanya. La situació als 3 estats federals és ben diferent i els respectius governs regionals poden perdre les seves majories. El que sembla una constant és l'ascens del Partit Populista de Dretes Alternativa per Alemanya. Amb discursos contra l'establishment i contra els refugiats, aquesta formació va camí avui d'aconseguir representació a 3 parlaments regionals més.
Pendents, per tant, d'aquestes eleccions a Alemanya per veure si els partits habituals reben un cop electoral per la crisi dels refugiats. En tot cas, anem als Estats Units perquè Donald Trump s'ha convertit en l'home sobre el qual pivota tot el que té a veure amb la política americana en aquests moments. S'ha convertit en un forat negre que ho xucla tot, fins i tot Barack Obama s'ha vist obligat a parlar del magnat que vol ser candidat republicà a la Casa Blanca després dels problemes de seguretat que hi ha hagut en els darrers mítings. Explicàvem a aquesta hora que s'havia suspès l'acte de Chicago per qüestions de seguretat. Doncs bé, al vespre, a Ohio, 4 policies van haver de saltar l'escenari mentre estava parlant Trump per frenar un possible atac.
I will call up Carrier, the president. I guess I have to do it myself. I know it's not...
Aquest és el moment, poc després, pujaven els 4 policies a l'escenari, quan van baixar, la gent va començar a corejar a Donald Trump. Mentre feia gestos, s'ha convertit clarament en el mascle alfa. Ell va acabar dient que estava preparat ell mateix per aturar la persona que el volia atacar, però que millor ho fes la policia.
Thank you for the warning. I was ready for him, but it's much easier if the cops do it. Don't we agree? Huh? What a great job. What a great job.
Quina gran feina, deia Trump. És clarament el mascle alfa, blanc, ric, americà. No deixa de sorprendre no només aquí, allà també, que amb el seu discurs obertament xenòfob continuï al capdavant de totes les enquestes per liderar el Partit Republicà. Fins i tot dins del propi partit en aquests moments ja no saben com gestionar el tsunami de Donald Trump. Dimarts, per tant, nova cita, els republicans de quatre estats decidiran si donen suport al candidat republicà Trump, i d'aquí a 15 dies aquesta sí que serà el torn d'alguns dels estats clau del país, com Ohio, Florida, Illinois o Carolina del Nord. Abans d'arribar als esports i també a la cultura, només el 13% de les noies que van a la universitat es matriculen en graus d'enginyeria o tecnologia. Això malgrat que el 52,5% dels estudiants que l'any passat van començar una carrera eren noies. En aquest sentit, encara hi ha molts estereotips que s'han de trencar pels quals es malgasta la meitat del talent de la població.
Els estereotips acostumen a aparèixer entre els 10 i els 14 anys. A partir dels 11 hi ha moltes nenes que perden l'interès en la ciència o la tecnologia, marcades per la societat que les envolta, ja que moltes d'aquestes disciplines encara estan directament associades als nois. Per això han sorgit moviments socials com ara Girls in Lab. N'ha parlat a RAC1 la seva cofundadora, que és la Marta Salseng.
El talent femení que s'està perdent, no? I les dones també poden aportar, doncs, el punt de vista diferent al món de la tecnologia, que ara per ara doncs s'està perdent. I en el futur també, com és, evidentment, la tecnologia cada vegada és més important, en el futur moltes professions de tecnologia també serà implicada transversalment.
Avui es fa a Barcelona la segona edició del Girls Hack, una jornada per acostar la tecnologia a les nenes i motivar-les de cara al futur professional. Es fan tallers per crear videojocs, aplicacions per a mòbils i també disseny gràfic. Tot plegat començarà a 2:15 del matí al campus del Poblenou de la UPF.
I abans de passar als esports, pendents de la sortida de la Marató de Barcelona, que comença just ara, San José exporta el seu festival al Barnasants.
M'agraden els colors, les camises florejades, turqueses, verds, elèctrics, grocs i blaus.
Ui, les camises florejades. Jo, si us explico el que passa en aquest estudi la setmana que ve, dissabte que ve veurà si estarà florejat l'estudi. Ja us ho explicarem
després.
Tu ja després.
Portes una de camisa florejada.
Sí, sí, sí. En una publicitat que penjarem a l'adreça del Twitter del Via Lliure. En tot cas, el cantautor de la Bisbal actua aquesta tarda al Casinet d'Hostafrancs a Barcelona.
Carles San José farà un recorregut per la seva discografia amb una atenció especial al seu últim àlbum d'estudi Festival, i ho farà en un format de concert íntim, tot sol, a l'escenari i només amb una guitarra.
Estigueu pendents perquè d'aquí una estoneta us explicarem, ja us ho vam explicar ahir, però qui s'ho va perdre, que ho sapigueu, d'aquí uns instants explicarem què és el que passarà en aquest estudi d'aquí a menys d'una setmana, d'aquí 6 dies, per donar la benvinguda a la primavera. Camises florejades podrien haver-n'hi, però sobretot hi haurà el que hi ha a la camisa. Ja ho explicaré després. Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Bon dia. Tens el piano un altre cop aquí.
Sí, l'he vist abans, t'està no
perseguint. T'està perseguint.
I cap problema.
La setmana passada, diumenge passat, el Mundet i el Ramon Bartolí ja van fer un duet extraordinari.
Un grapejar el piano.
Al mig de la Diagonal. No t'atreviràs avui, ja, no?
Oh, jo m'atreveixo. El que faci falta.
En tot cas, pendents per... d'aquí una estoneta, quan hagis acabat la informació esportiva.
Cap problema.
De moment, pel que fa als esports, més enllà de l'arrencada, ara en parlarem de la Marató de Barcelona, és que en futbol tot continua igual.
Sí, tot amb una jornada menys. Ahir, victòria del Barça per 6-0 al Camp Nou, en una tarda plàcida. De fet, l'equip continua amb pas ferm, camí del títol. Poca cosa a dir en un partit on al minut 20 el Barça ja guanyava 2-0, fins i tot havent fallat un penal. El Getafe, dels pitjors, si no el pitjor rival que ha passat per l'estadi aquesta temporada. Dos de Neymar, un de Munir, un de Messi, un d'Arda i un altre gol en pròpia porta, tot per deixar-ho com estava. 8 punts de marge sobre l'Atlético de Madrid per sumar el 37è partit sense perdre l'equip de Luis Enrique, 12a victòria seguida a la Lliga. El tècnic asturià, especialment content.
La seriedad con la que nos hemos tomado desde el principio, el ritmo que hemos impuesto al Getafe, a pesar de que acumulaba muchos jugadores cerca del área, cuando estamos así de precisos y así de finos y así de rápidos a la hora de circular el balón, es muy difícil. Y te vas al descanso con un resultado prácticamente o cerrado el partido, y no es por demérito del rival, sino porque a estas alturas de competición estamos en un momento muy dulce y con mucha confianza de todo el equipo, que és al final el que buscamos.
A més, el tècnic donant descans a Suárez, a Busquets, a Rakitic, va debutar Sergi Samper, pensant en el partit de dimecres de la Champions contra l'Arsenal, que avui juga a 2:15 contra el Watford, partit de la Cup. L'Atlético ahir també va guanyar 3-0 al Deportivo de la Coruña, a 8 punts del Barça. El calendari obliga més ara, en aquests propers 4 partits que venen, et diria que obliga més al Barça
a no perdre pistonades, sí,
que no pas a l'Atlético. El Barça va al camp del Villarreal, quart classificat, ve al Madrid, al clàssic al Camp Nou, es va al camp de la Reial Societat, que és un camp...
Sí, no, tenim mals records del camp de la Reial Societat.
I veu València.
Déu-n'hi-do.
Podria ser pitjor.
No, no, però està...
Però és un...
Són quatre partits seguits
d'aquests que t'hi has de posar. Però és que els matalassers tenen els propers... O tot el que tenen els propers partits és tot de la part de baix, eh? Van al camp de l'Sporting, reben el Betis, venen al camp de l'Espanyol i reben el Granada, tots equips que estan en la lluita per la salvació. El Madrid... tercer, sumirà 15 punts del Barça, ho torno a dir, 15 punts del Barça.
Perquè, per cert...
15 queda... punts del Barça.
9 jornades, no?
15 punts del Barça.
15 punts del Barça.
Juga aquest vespre a 2:15 al camp de les Palmes. Zidane ha deixat fora de la convocatòria James, Kroos i Danilo, a més de Benzema, que està lesionat.
Pendents de si s'acaba la jornada a 15 punts del Barça o a 12. I ara 2:15, dèiem, ja estem veient imatges a la televisió que ha començat la Marató de Barcelona.
Sí, mira, 5 minuts de cursa. Això és imatges que rebem, que estan veient des de per televisió de Catalunya. Això és el carrer de Sants.
Sí, senyor.
El carrer de Sants de Barcelona. S'ha pres la sortida avui amb rècord d'inscripcions, 20.000 participants. És, de fet, la cinquena més multitudinària d'Europa, després de les de París, Berlín, Londres i Estocolm. Compte amb aquesta dada, el 43% dels participants són estrangers, amb el retorn econòmic que això té per la ciutat, a banda de la projecció internacional que ja té de per si l'esdeveniment. Especialment inscripcions de francesos, anglesos, alemanys i italians, que passen uns quants dies a la ciutat, ells i molts d'ells amb les respectives famílies. Esportivament parlant, 3 o 4 coses que s'han de saber. El rècord de la prova és 2:07:30. M'estava ara mirant el rècord de Catalunya de marató.
Això està bé.
És una marca que fa molt respecte, eh? Si el rècord de la prova és 2:07:30,
sí,
el rècord de Catalunya és 2:07:42.
Ostres, tu!
El teu històric de l'atletisme a casa nostra, el premiant José Ríos, des de fa 12 anys a la marató del Japó.
I són només 12 segons de diferència.
Sobre el rècord de la prova de la marató de Barcelona, el rècord de Catalunya.
D'acord.
El rècord del món és 2:03. Ara m'enganxes, però vaja. Del cartell, 8 corredors que han pres la sortida aquest matí, ara 8:45. Acrediten una marca per sota a les 2:10 i un de cada 5 corredors és dona. Val? Per tant, forta presència femenina també a la marató de Barcelona. Esperem l'arribada del primer classificat una mica més enllà de 2:15. T'ho deixo posat perquè ho vagis seguint.
Avui, per cert, no podia ser d'altra manera, Ultrasports Especial, el programa del Raül Llimós, a partir de les 3 de la tarda, amb tota la informació relativa a aquesta cursa, i una altra cosa, mundet, són les afectacions que tindrà, això sí, per això parlàvem que un dels grans protagonistes del dia no corre la cursa i és el Leslie, de la primera pedra. Clar, hi haurà afectacions que tindrà, clar, un esdeveniment d'aquesta magnitud en una ciutat com la capital catalana, déu-n'hi-do.
Sí, ara, sortida i arribada, tinguem-ho clar, avinguda Maria Cristina,
sí,
el recorregut en el sentit de les agulles del rellotge, val? És a dir, Sants, Les Corts, Avinguda de Tarragona, Gran Via, Passeig de Gràcia, Sagrada Família, Meridiana, Fòrum, anem baixant Avinguda Litoral, remuntant Plaça Catalunya, baixant fins a Colom i un altre cop al Paral·lel fins a Maria Cristina. Seran 6 hores de cursa, això tinguem-ho clar, i també que els primers, com et dic, arribaran cap a 10:15, per tant, feu càlculs especialment en el tram final del recorregut. A mesura que vagi avançant la marató, s'aniran obrint carrers. Hi ha 58 línies d'autobusos afectades. Es recomana a la gent que s'hagi de moure avui que vagi per sota, agafi el metro i d'aquesta manera cap problema.
Acabem, mundet, agenda per aquest diumenge.
A veure, a les 11, últim entrenament de l'Espanyol abans de marxar cap a Granada.
Perdona, un segon, que m'informa el Raül Llimós que també passaran per aquí davant de la ràdio.
Sí, és veritat.
Pel carrer Urgell. Ja ens està escoltant el Raül, que no corre, no?
No.
Marató. Sí que hi corre el David...
No, encara.
No, encara. El David Jové, que sí que el tenim per allà rondant, que ja ens deia ahir que estava emocionadíssim amb la cursa.
I la Lujas també.
I la Lujas.
I la Lujas també deu ser-hi.
No pot fallar. Sí, sí.
Exacte.
I amb agenda per aquest diumenge.
Sí, ara a les 11, últim entrenament de l'Espanyol abans de marxar cap a Granada. Un altre rival directe en la lluita per la salvació, és l'equip que marca el tall del descens. Guanyat a Malla és un salt de gegant cap a la permanència. dos partits de futbol a segona, Nàstic com Ferradina i Llagostera, que juga a les 5 de la tarda, bàsquet al migdia, S. La Manresa, València, a la tarda, Joventut, Barça, hoquei patins, tenim els dos últims partits de la 20a jornada, Lleida, Massanet a les 12 i Barça, Vilafranca a les 7, hoquei herba, finals de Copa a les instal·lacions del Polo, a les 11 la final femenina entre el Júnior i el Club de Campo, a la 1 la masculina entre el Polo i l'Egara. Rugby, un partit endarrerit de l'11a jornada, és el Quesos entre Pinares, Barça, a dos quarts d'una del migdia. Per cert, avui podem tenir campió dels 6 nacions, Escòcia-França. Si els francesos no guanyen, Anglaterra és matemàticament campiona. I en tenis, a Indian Wells, Marcel Granollers s'ha quedat eliminat aquesta matinada a mans d'Andy Murray en dos sets. Albert Ramos segueix endavant després d'eliminar a Nick Kyrgios. Li toca partit en tercera ronda contra el francès Gael Monfils.
Abans d'anar-te'n, deixa'm dir-te que el Raúl Llimós m'actualitza el marcador. Xavi Alujas no és en aquesta cursa. El tècnic del Barça RAC1, suposo que és perquè se li fa curta. M'imagino,
sí,
perquè està amb les ultres com un boig.
Ultres són més de 80,
exacte,
90.
O sigui que jo crec que se li deu fer curta la marató. Gràcies, Montet.
Vinga, fins ara.
Hola, Ramon Bartolí.
Bon dia.
Abans de fer la previsió del temps amb cacaulat calent, t'he de dir que et retrobes també com el Mundet amb
quins
el piano.
Quins records, tu. Jo plorava i tot del fred, eh? Passava un airet per allà sota de...
Diumenge passat, eh?
Sí.
Mira, el Mundet està a prop del piano.
Primers,
toca, a veure.
Fes
alguna nota, Mundet, a veure. Veus?
Olé,
el piano del Via Lliure amb el Mundet toquetejant-lo. A partir de les 11 vindran dos oients que van passar per aquí davant del piano la setmana passada, i dues persones que aparentment no sabem que toquen, com el Xavi Coral i el conseller de Salut Toni Comín, a tocar aquest piano i explicar-nos la
molt
seva
bé.
Relació.
Fantàstic.
Bartolí, pel que fa al temps, fred, dia fred,
i
pocs canvis pel que fa al dia d'avui.
De moment pocs canvis,
és un bon dia.
Sí, és un bon dia. Un diumenge en general assolellat, sí que ara al matí pot aparèixer algun núvol entre el Maresme i la costa de la Selva, però en general tindrem un dia de sol amb tramuntana al matí més reforçada a l'Empordà, però sí que a partir de la tarda creixeran nuvolades cap al Pirineu, nord de Barcelona, interior de Girona, deixaran algun ruixat cap al Ripollès, Osona, Berguedà, cota de neu de 1.000 metres, baixant cap als 800 al final del dia, i fins que no arribin aquests ruixats, les temperatures màximes seran semblants a les d'ahir. Valors de 14-17 graus. Aquests ruixats sí que seran l'anunci d'un canvi de temps. Aquesta matinada pot aparèixer algun ruixat cap a la Costa Daurada, cap a les Terres de l'Ebre. Cota de neu baixant aquesta matinada en aquest sector del país cap als 600-700 metres. Per tant, una cota de neu relativament baixa,
sí.
I això sí que serà l'anunci d'aquest canvi, un dilluns força inestable. Tindrem una borrasca en altura i això farà que parlem d'un dia molt variable, és a dir, amb clarianes, amb nuvolades, ruixats que a partir del migdia poden aparèixer a qualsevol punt del país, i amb una cota que sí que la resta del país es mourà entre els 800 i els 1.000 metres. Per tant, dia fred, i a més amb aquesta neu que pot caure en sectors elevats de l'interior del país, com per exemple el Moianès, Lluçanès, totes les zones elevades del prelitoral, Montseny, Montserrat, muntanyes de Prades, Montsant, també cap als ports de Tortosa, Beseit. Per tant, un dia una mica complicat en aquest sentit.
De totes formes, serà una setmana freda.
Sí. Dimarts el temps anirà millorant, però encara amb alguns ruixadets, eh? Pirineu, Barcelona, Girona, temperatures en general sense gaire canvis, i sí que tindrem un temps més tranquil, pel que indiquen ara els mapes, a partir del pròxim cap de setmana, dissabte, diumenge.
Ara t'ho preguntaré.
Això és el que volies preguntar,
això és el que t'obligo a preguntar, però ara tu...
Si és que sóc fantàstic, perdona que t'ho digui. Tu he arreglat...
Estira les floretes ell mateix.
Home, tu he arreglat pel pròxim dissabte, què més vols?
Ara t'ho explicaré què passa amb el dissabte. Temperatures a aquesta hora?
Mira, a Barcelona tenim 8 graus, 2 sota 0 a Vic, 3 graus a Banyoles, 7 de negatius a Queixans, a la Cerdanya, 0 graus a Cervera, 7 graus a Amposta i a Valls, a l'Alcalde Camp, i a Sant Sadurní d'Anoia la temperatura és de 5 graus.
Ara que ve l'hivern, cacaulat calent
i esquiarem de valent. Perquè ara tenim 10 euros de descompte en el forfet a la Molina amb dues etiquetes promocionals de les ampolles de vidre.
Ara cacaulat calent. Ara cacaulat.
Tens les raquetes a punt o no?
I tant.
Et van grans.
Em van molt grans.
Van grans.
Vinga, van grandioses.
El temps a les pistes catalanes amb Turisme de Catalunya.
Avui d'avui el gruix màxim és d'1,45 m de neu pols, amb previsió d'obertura de 43 pistes, Tabascan 1,60 m, amb totes les instal·lacions obertes. A la Molina el gruix és de 90 centímetres de neu pols, amb 41 de les 61 pistes obertes. Vallter 2000 al Ripollès, 60 centímetres de neu pols, amb 7 pistes obertes. I si anem al Principat d'Andorra, a Vallnord trobarem un gruix màxim de 1,60 m de neu pols, amb 66 pistes obertes.
La, 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 Vinga, et segueixo.
Per la blava!
Tot el que necessites per gaudir de la neu ho trobaràs al web catalunya.com. Si t'agrada la neu, Catalunya és casa teva. Agència Catalana de Turisme, Generalitat de Catalunya.
En punt 3 quarts de 9 del matí, efectivament et volia preguntar per dissabte que ve, perquè dissabte que ve passa una cosa
extraordinària
en aquesta ràdio.
Sí? Que hauré de fer alguna cosa especial jo?
Jo crec que hauries d'anar-te preparant. Hauries d'anar-te preparant.
Molt bé, molt bé.
Perquè avui tenim, avui tenim un piano, però dissabte que ve... Ui, dissabte que ve.
RAC, RAC, 1. Dissabte 19 de març, el dia lliure de RAC 1, esclata la primavera.
Ja sabeu que és primavera, RAC 1, estem regalant plantes a tot arreu.
Aneu preparant els testos, perquè durant el matí deixaran repartides més d'un centenar de plantes per les floristeries del país.
Però és que no para de trucar floristeries de Catalunya que volen col·laborar. Gent d'Altafulla.
De l'Eixample Esquerra.
De Barberà del Vallès.
Nosaltres posarem 10 plantes més.
Premià de Mar, de Taradell, de Montblanc.
M'ha trucat la meva dona i m'ha dit que torni a mal llimoner o que no torni cap a casa.
Cada hora anirem desvetllant on podeu anar a buscar per la cara flors i plantes.
Això és una passada, Gondor, de veritat, eh?
Totes pels ullets.
Aquesta se la pot endur. Com es diu vostè?
Mercè.
Dissabte 19 de març, atents al dia lliure.
Moltes gràcies i visca la primavera.
Visca la primavera.
Visca RAC 1.
Visca RAC 1. Bravo.
Amb el suport del Gremi de Floristes. RAC 1. Tots som 1.
T'agraden les flors i les plantes?
Sí, sí, sí. T'anava a dir que si volies podia portar moscatell i així també podem animar una mica.
Moscatell?
Més. Sí, per què no?
No cal que...
Fa de primavera.
No cal que alcoholitzem la població, tampoc.
Així passarem una mica millor, encara.
No cal.
No, perdó, perdó.
Dissabte, estem de servei.
Sí, sí, perdó.
Dissabte de la setmana que ve, el Via Lliure... floristeries de tot el país que vulguin col·laborar. Ja en tenim una pila que volen jugar amb nosaltres. Deixarem plantes i flors pels oients d'aquest programa gratuïtes, que només caldrà, i durant el matí serà com una gent que anirem destapant hora per hora a quines floristeries pot anar la gent de tot Catalunya, Barcelona, Girona, de Lleida, Tarragona, de Manlleu, de Vic, de Sabadell, etc, etc, i la gent per celebrar l'arribada de la primavera, que és diumenge, si no m'equivoco.
Sí, correcte, diumenge 20 de març.
La gent podrà anar corrents a la floristeria i dir, escolta, que jo sóc oient del Via Lliure i s'enduran una planta per la cara. Això serà dissabte de la setmana que ve, el 19 de març, el dia abans que arribi la primavera. Si hi ha alguna floristeria que vol afegir-se al xou, vialliure@rac1.net o ara mateix al 902-47700. Gràcies, Ramon, fins ara.
Adeu.
Aquí tens un avís pels al·lèrgics als bitllets d'avió barats. Arriba la primavera i a EasyJet llancem 7.000 seients amb un 20% de descompte per viatjar entre el 5 d'abril i el 6 de juliol. Si ets al·lèrgic als bitllets barats, posa't a cobert. Si no, agafa corrents el teu abans del dimarts vinent reservant a EasyJet.com.
Ara al taulell de la carn de bon preu i esclat hi trobaràs carn de l'era. És 100% de proximitat, de les millors granges i escorxadors catalans. Ah, i a les neveres la carn de sempre la trobaràs amb un nou etiquetatge, en el qual t'expliquem el tipus de tall, el valor nutricional i consells per conservar-la i cuinar-la com cal. A bon preu i esclat, la millor carn en les millors mans.
Iogurt ecològic, les dos vacances.
Margarida, no n'estàs satisfeta del nostre iogurt?
Ja ho veus.
Jo n'estic satisfeta perquè és un iogurt ecològic, ecològic.
I és tan i tan bo.
A les dues vaques creiem que menjar més bé és viure més bé. Per això fem un iogurt eco-eco, que és tan i tan bo.
Som al teu supermercat i a les dues vaques punés.
Set horitzontal, 11 lletres. Ara pots competir per la medalla...
Els mots encreuats de La Vanguardia.
Què?
Sí, ara La Vanguardia posa els seus mots encreuats en una app per a mòbils i tauletes. Demostren el rànquing qui és el millor i emporta't el premi.
Mots encreuats de La Vanguardia. Ja a Google Play i Apple Store.
Descarrega-te-la ja.
Aquest mes, redescobreix Ford. Prova un Ford amb motor EcoBoost i aconsegueix 300 euros de descompte només per provar-lo amb la compra del teu Ford. I ara amb oferta en tot terreny Kuga i EcoSport, fins a un 25% de descompte. Només queden 300 unitats. Tu perdràs? Concessionaris Ford de Catalunya.
Buenos días, Coyote. Derecha radar móvil para atención, izquierda con coche parado, SASAR, para derecha estrecha, patina, para... ¡Ojo! Avisa a la comunidad Coyote.
¿Tú también vols un copilot com Luis Moya al teu cotxe? Tria el nou avisador Coyote, amb alertes d'embussos, límits de velocitat, radars... A més, és 100% legal.
200. Derecha ras, atención, para radar de tramo.
Amb Coyote evita les multes. Aprofita l'oferta actual. Si no et quedes satisfet, et tornem els diners. Oferta vàlida fins al 15 d'agost. Consulta les condicions a mycoyote.es.
Jo soy Coyote.
T'agradaria fer coques de crema i pinyons? O pastissos amb poma caramelitzada? O coques de llevaneres? La Vanguardia t'ensenyarà com amb el llibre Coques, tortes i altres delícies. 44 receptes d'en Xavier Barriga de les Bleques Torris per fer-te la vida més dolça. Aquest dissabte i diumenge per 9,95 € amb La Vanguardia.
RAC 1 en aplicació. RAC 1 a la teva butxaca. A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 minuts a les 9 del matí. S'estan sumant la primavera, ja s'acosta la setmana que ve i farem un programa especial dissabte que ve. I com que no ens agraden els xous ni res, avui piano de cua a l'estudi. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No saps tocar-lo, vam quedar, eh?
Jo no.
Manel Manchón, bon dia.
Bon dia.
Tu tampoc, no?
Tampoc.
Germà Capdevila, bon dia.
Hola, bon dia.
Tampoc, eh?
Jo tenia un Casio Toni quan era petit.
En alfabets musicals, tots els de l'estudi de...
Del piano.
Del piano. Ah, què toques tu?
La pandereta.
La pandereta. No, em vas dir la flauta.
Així és,
no
m'entenguis.
No t'inventis cada tertulia una cosa diferent. I no sé si té estudis musicals l'Anxo Lujilde. Anxo, bon dia.
Bons dies, Catalunya.
Bons dies, bons dies. Saps alguna cosa
no,
de
jo,
música?
Jo me limito a ser estudioso de la figura de José Manuel Beiras, el pianista.
Ah, Beiras es pianista, sí.
Beiras es pianista, es el pianista de la política gallega. Entonces,
ah, buenísimo.
Mi relación con el piano se limita a media vida. Por cierto, el 7 de abril cumple 80 años.
¿Eh? Hostia. Claro.
Hace media vida siguiendo a Fraga y ahora otra media vida siguiendo a Beiras.
En fin. Doncs el Beiras català és Toni Comín, que vindrà a partir de les 11, ho dic, no per una qüestió política,
bueno,
a les 11,
a les
11 del matí vindrà diversa gent en aquestes, és que com que la setmana passada vam posar el piano al mig de la Diagonal, dues de les persones que van passar al llarg de les 12 hores que va estar el piano, gent anònima absolutament, vindran a tocar-lo i explicar-nos la seva relació amb el piano, i dues persones que habitualment no sabem que els agrada el piano. Un és Toni Comín, conseller de Salut, i l'altre és Xavi Coral, el presentador del Puntcat. Feijó també?
No, Feijó le achacaba a Beiras de ser un elitista que toca el piano, lo utilizaba como elemento de crítica política.
Ah, sí?
Sí.
Escolta'm, Anxo, tens molta importància en el dia d'avui. Tens molta feina.
Sí,
tens
ja
molta feina. Ara de seguida parlarem de les enquestes, de la pressió que està fent Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, no? Perquè ho teniu claríssim, no? Ho dèiem la setmana passada i m'hi reitero. Si anem a eleccions o no anem a eleccions, es decidirà per l'enquesta dels diaris. Esteu d'acord o no?
O l'enquesta dels diaris o les enquestes que
internes.
Tenen ells, clar. Segurament més les que tenen ells, eh?
Sí, eh?
Sí.
Home, però la pressió... No, jo no trauria importància a la pressió que fan els mitjans de comunicació, eh?
Però recorda que sí, en el País
sí.
Ens va dir que el Rivera seria president perquè guanyaria les eleccions, eh?
Sí. Yo estoy grabado el pasado sábado en la tertulia anunciando que Metroscopia le haría un ataque a Podemos descomunal. Lo que pasa que... Quizá yo no me esperaba los 4 puntos, ¿eh? Cuatro puntos de una atacada, de menos que le da, es demoledor. Lo que pasa que, claro, como tú mismo decías, hay la encuesta de La Sexta que se contradice, uh-huh. Y hay la del periódico del otro día. Hombre, yo lo que creo que en el corazoncito de un politólogo, por la parte que me toca, hay una encuesta, ¿no? Entonces a Podemos le va le toca en el talón de Aquiles. ¿Qué ocurre? Que también ellos se supone que son los que más saben valorar las encuestas buenas y las no buenas, ¿no? Pero bueno, el politólogo con las encuestas loquea, digamos, ¿no?
Dibuixa'm el que passarà avui a Galícia, Anxo, perquè avui Mariano Rajoy torna a casa, torna a Pontevedra, amb el fet que és persona non grata al seu poble.
En el Faro de Vigo puede leerse hoy una carta que a quien quiera se la recomiendo, de Mariano Rajoy a los pontevedreses.
Perdó, al Faro de Vigo hi ha un article
de
Mariano
Vigo,
Rajoy?
Sí.
Ah, espera, deixa'm una mirada.
Hoy vuelvo a Pontevedra, te lo he mandado por WhatsApp.
Ah, pero, val, calla, no ho havia vist.
Pero hace poco tiempo,
val.
Perdón. sí.
Ah, sí, mira, la frase ha entrat a la web del Faro de Vigo i la carta de Mariano Rajoy, el titular és no voy a renunciar a Pontevedra.
Sí, y habla de que vuelve a Pontevedra. Es, bueno, en la Moncloa lo vendían ayer con un artículo muy sentido, y es verdad que lo es. Habla del PAF, el famoso PAF universal, ¿Paz? Donde su hermano Luis le presentó a su mujer Viri. Habla de que le gustaría tomar el vermú, el blanco y negro, que es un conocido bar de la Alameda. Habla de lo mucho que quiere a Pontevedra, hasta que tuvo un accidente yendo en coche volviendo a Pontevedra. En los años 80 en Lugo, en el pueblo de Pepe Blanco, por cierto. De lo que no habla nada es de la celulosa, que eso es un detalle que claro, estaría bien que explicase, porque el problema de la...
Perdona, es que els oients probablement no sàpiguen de què va això de la celulosa.
Sí, sí. Bueno, pues el gobierno de Mariano Rajoy, estando en funciones en enero, aprobó una prórroga de 60 años para de la concesión de la fábrica de celulosa ENCE en la ría de Pontevedra. Uh-huh. Esta es una fábrica que se instaló en el franquismo en los años 60, en un emplazamiento que hoy no se pondría nunca, en plena ría, cargándose el paisaje, el marisqueo, y provocando que en Pontevedra, sobre todo cuando sopla viento del sur, viene el viento de la ría hacia Pontevedra, huela a repollo podrido. Entonces, sí, huele bastante mal, es cierto. Y es una pena porque Pontevedra es una ciudad especialmente bonita, tiene un casco histórico. Es bastante habitual en películas de época, en Galicia, incluso en el cine español en general, que se graben en el casco histórico de Pontevedra, porque es un espacio muy grande que está intacto, ¿no? Medieval, ¿no? Y la verdad es que el potencial turístico de Pontevedra pues lo mató esta fábrica. Es una fábrica, además, que no son los altos hornos de Vizcaya de los buenos tiempos. Da 300 empleos en Pontevedra solo. Tiene un arrastre importante sobre el sector maderero gallego, sobre el eucalipto, ¿no? Que hay tanto en la costa gallega, pero en Pontevedra no genera mucho empleo, entonces hay mucho rechazo.
Clar, la gent s'ha emprenyat perquè ha mantingut la concessió 60 anys més amb la pudor de repollo frito que dius tu, eh?
Exactamente, y estando en funciones. Entonces,
clar, i l'han fet persona non grata per això.
El 68% de la corporación.
I una cosa, Ancho, en contra del Feijó, que s'havia compromès a retirar-la, no?
Sí, lo que pasa es que ahora ya no está en contra, Manel. En la campaña electoral del 2009, cuando él estaba en la oposición, y digamos que diversas banderas del cambio que habían prometido PSOE y Bloque respecto al franquismo, que luego no cumplieron, porque fue un gobierno muy continuista con el franquismo, Feijóo cogió alguna de estas banderas, ¿no? Y una de ellas fue la del traslado de ENCE de la ría de Pontevedra, ¿no? Ahora la Xunta dice que no es viable en la crisis el traslado, que es muy caro, cosa que yo no niego que es cierto. Lo que ocurre es que 60 años más de concesión, bueno, es una concesión nueva, porque 60 años es lo que lleva en la ría de Pontevedra.
A mí el que me va a agradar molt es amb qui es va homologar en Rajoy, que chance de això, que va dir ni a Hitler ni a Stalin no los declararon persona no grata en Pontevedra. No sé ben bé què pensava ell quan es va posar
una
al costat d'aquestes persones.
Hosti, és boníssim.
Un atrapalito.
És de debò, eh? Somos sentimientos, eh? I tenemos personas.
Sí, somos sentimientos. Lo que pasa que...
Però una cosa, sí. Ancho, clar, és que a Rajoy només li faltava això. Perdó, però vull dir, clar, a unes eleccions que no ha aconseguit parlar amb ningú, que ningú vol parlar amb ell, que cedeix el protagonisme a Pedro Sánchez. Les enquestes encara diuen que guanyarà, però només li falta, però té uns ganivets a dins del partit brutals. Avui només surt Margallo a defensar-lo. En una entrevista, no sé si és a l'ABC o a la Razón, crec, i que diu que no, que Rajoy no és una opinió, és una informació. Seguirà, i si hi ha eleccions, serà el candidat. Però vaja, s'està quedant més sol que la una, eh?
Sí, sí, y en Pontevedra fue donde en la campaña electoral le dieron el puñetazo, le dio el puñetazo el primo segundo de su esposa, ¿no? La verdad es que él dice que le ha dolido más este puñetazo que el otro. Y yo creo que es una cosa interesante, porque si pensamos, por ejemplo, hubo ayuntamientos catalanes que declararon persona non grata a Aznar por la invasión de Irak, ¿no? Si os acordáis, sí, ¿no? El ayuntamiento de Fene, aquí en Ferrol, declaró persona no grata a Zapatero. Bueno, pues ni a Zapatero ni a Aznar le importaba tres pimientos que le declarasen. En cambio, a Rajoy en Pontevedra sí. O sea, yo lo de que le duele personalmente no tengo ninguna duda, ¿no? A mí, la verdad, me pareció siempre excesivo. Yo estuve en el pleno famoso en Pontevedra, que los plenos en Pontevedra se celebran en un teatro. No sé si os acordáis de ver las imágenes. Fue tremendo porque estaban la gente con carteles en Rajoy grato, en los trabajadores de la celulosa. A mí me parecía excesivo, pero que conste que cuando escuché al portavoz del PP, casi me convence del otro lado, ¿eh? Sí, porque empezó a llamarles titiriteros a los de la izquierda, como si ser titiritero fuese ser terrorista, ¿no? Entonces, bueno, un pequeño disparate, ¿no?
Escolta, i disculpa.
Sí,
no, més enllà del cas de Pontevedra i de Mariano Rajoy, que insisteixo, avui torna al seu poble sent persona non grata, ahir sabíem la notícia del que havia de ser el líder del socialisme gallec, que és la primera víctima d'aquest pacte Ciutadans-PSOE i que ha hagut de fer un pas al costat, com que ara ja és famós aquest concepte, ho direm així, un pas al costat per la pressió que té d'imputacions diverses, que és el senyor Besteiro.
Sí, que conste que eso del paso al costado, al lado, ya oí alguna...